Ens situem ara l'any 1928. És una època, per situar-nos-hi, gairebé per fer un viatge en el temps, en què les sales de ball està de moda. El que estem sentint ara, el Charleston, és un any ple de proeses tècniques i científiques que excitaven la imaginació de la gent. Es fa la primera trucada de telèfon entre París i Nova York, es concedeix la primera llicència de televisió, l'aviadora Amelia Earhart es converteix en la primera dona que sobrevola l'Atlàntic, es descobreix, per exemple, que la penicilina té propietats antibiòtiques, una pila de coses. I tal dia com avui, que curiosament també era diumenge, el cinema també fa història. No només el cinema, també el món dels còmics i també, evidentment, l'animació. El 18 de novembre de l'any 1928, avui fa exactament 90 anys, el públic del Colony Theatre de Nova York es troba amb uns dibuixos estranyíssims, animats, que es mouen en perfecta sincronia al compàs de la música. A veure, que comença. Això que estem sentint és Steamboat Willie, o sigui, el vaixell de vapor Willie, el que es considera el debut de Mickey Mouse, que avui fa aquests 90 anys. Un èxit, el del personatge, que va ser fulgurant. De fet, ben aviat es convertiria en la primera pedra, en la base del futur imperi Disney. En Mickey Mouse avui fa exactament 90 anys i ho fa clarament en plena forma, com el dibuix animat més popular del món. I una mica per entendre per què avui ens hem reunit una parella que són grans aficionats del món Disney, un d'ells, ja ho hem comentat a quarts de vuit del matí amb el Besar de les Sorpreses, s'ha anat a fer un cafè, ha esmorzat, ha caminat, ha badat i ara el tornem a tenir a l'estudi. Albert Berlegui, bon dia.
Bon dia, Xavi, què tal?
I també ens acompanya un altre fan declarat, un altre malalt de Disney, com és el Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia, de nou.
Hola, de nou.
A veure, us he de preguntar primer, ara repassarem moltes de les curiositats del món i del personatge de Mickey Mouse i del que va significar per Disney, però us anava a preguntar com és que un personatge així, que a mi sempre m'ha semblat molt pla, diguem-ne, un personatge que no canvia gaire, que tampoc no té tants al·licients, diguem-ne, a nivell... O sigui, no canvia el personatge, no s'enfronta a res, no sempre és el mateix. Com pot ser que un personatge així arribi a 90 anys i ho faci amb la força que ho fa ara?
Doncs jo trobo que resulta estranyíssim, perquè, entre altres coses, sí, home, la idea és que Mickey Mouse no deixa de ser una mica l'alter ego del Walt Disney, és un boy scout, en el fons, és un xicot bo que, això sí, els primers curts és un brètol acabat, vull dir avui rebrien la censura més políticament incorrecta de tots els curts de finals dels anys 20, principis dels 30, però neix en un moment providencial, que és un moment de gran crisi, sobretot a Hollywood, perquè tot just uns mesos abans, a l'octubre del 1927, és quan ha irromput el cinema sonor. El Cantor de Jazz canviarà completament la història del cinema i, per tant, el cinema d'animació està orfe. Disney no va inventar el cinema d'animació, ja n'hi havia curts anys enrere i havia inventat altres personatges. De fet, la seva companyia neix a l'any 1923, però la fortuna, el fet de providencial de dir, escolta, doncs, per què aquest personatge que hem inventat i que no debuta ben bé el 18 de novembre de l'any 28, debuta uns quants mesos abans, però, això sí, amb un curt mut, el que ningú li fa cas, amb un test screening que és un fracàs...
Ah, o sigui, no s'arriba ni a estrenar.
No s'estrena ni oficialment, s'estrena només com una prova de pantalla, a veure com reaccionarà la gent. I és un fracàs. I llavors Disney se l'en retira, l'aparta. Hi ha un altre curt que està també en procés, que és un que s'anomena Plane Crazy, és a dir, l'avió boig, que tampoc no estrena, i diu, escolta, doncs va, anem a arriscar-ho tot. Hipoteca per segona vegada de la seva casa, ell posa per estalviar costos la veu al propi personatge d'en Mickey Mouse i crea un personatge sonor, que és Steamboat Willie, que a la seva vegada tampoc no és una història original, sinó que intentava parodiar o copiar una pel·lícula de Buster Keaton de l'any anterior que es deia El Botero a Bill. Per tant, amb tot un seguit de circumstàncies és la providencialitat del cinema sonor que fa que aquest personatge des de la nit al dia tingui un èxit extraordinari i que a partir d'aquí tot vagi creixent. De fet, no oblidem que als anys 50, en ple apogeu de l'imperi Disney, quan ja tenia els parcs d'atraccions, triomfava amb la Bella Dorment, amb el Peter Pan i amb el Cien un Dàlmates i amb els recursos televisius que ja va tenir el propi productor, ell acostumava a dir, no oblidem que tot plegat va començar amb un ratolí.
Ara us preguntaré per què un ratolí, si és que teniu alguna idea al respecte. Però Vives, què representa Mickey Mouse?
Jo crec que hi ha diverses facetes, algunes les hem tocat. Aquest somriure permanent que exhibeix, aquesta capacitat d'optimisme, de sortir-se'n, de sobreposar-se als problemes que té, crec que és bastant fàcil que ens identifiquem tots. Després hi ha la icona, deu ser un dels logos més perfectes, aquests tres cercles sobreposats que tu identifiques directament al personatge simplement amb el perfil. Deu ser un dels logos més ben aconseguits de la història. La veu de falset que comentaves de Walt Disney, de seguida et ve a l'oïda el pensament qui és Mickey Mouse. I no ho sé, suposo que d'alguna manera t'hi pots identificar perquè és aquell personatge poruc i una mica sapastre en els seus moments, però també li surt aquella bravura o té recursos com MacGyver quan es troba amb algun problema. Vull dir, és fàcil reconèixer-te.
I té un alt sentit de la responsabilitat, diguem-ne, no? Sí. O sigui, sempre és bo, positiu, però quan una cosa és dolenta, ell sí, s'hi enfronta, diguem-ne.
Sí, clar, però això queda molt unit amb el que passarà a l'Amèrica immediatament posterior a l'any 1928, que és quan s'estrena la pel·lícula. Uns mesos més tard, el 29, arriba el crac. Arriba la Gran Depressió, que portarà el país a una depressió econòmica, però també emocional, que arrossegarà pràcticament fins a les portes de la Segona Guerra Mundial, i per tant, que es necessitarà un optimisme
valors
que la dècada anterior ja havia encarnat Harold Lloyd, en certa manera, que era els frenètics anys 20, i que els anys 30 estarà encarnat per Mickey Mouse.
Sí, la supervivència de Mickey Mouse se sustenta també perquè aquella Amèrica necessitava referents, necessitava valors.
Jo no vull treure mèrits, per entendre'ns, el que representa Mickey Mouse, però abans ho comentava el Víctor, no? És a dir, què té aquest personatge que sí, que és un bon noi, però poca cosa més. Mm-hmm. Alguna cosa, algun underground, algun background hi haurà al darrere perquè se sustenti amb tanta bona salut aquest personatge durant tantes dècades, no? Llavors, en bona part, és un començament brillantíssim, la irrupció del cinema sonor, la Gran Depressió, però també, evidentment, la imatge que projecta Amèrica, i sobretot la imatge que té el cinema. És a dir, Amèrica no deixa d'exportar la seva imatge a través d'unes pel·lícules que, sí, d'acord, també ens feien a Europa, naturalment, però la imatge que Europa té d'Amèrica serà a través del cinema, i quedarà enlluernada per la vistositat, la perfecció, que cada vegada anirà millor, evidentment, de tota la producció de Disney.
El Beorlegui deia que Mickey Mouse, que Walt Disney ho aposta tot en Mickey Mouse. No sé si és perquè tenia una mena de visió que allò havia de funcionar d'alguna manera o altra.
Sí, perquè, de fet, Mickey Mouse va tenir menys popularitat que altres personatges de la mateixa casa, uh-huh. El cas de Donald Duck, de l'ànec Donald, no, que té una personalitat com molt més
agra. El Pato Donald és més popular que el Mickey Mouse?
Havia arribat a ser-ho a la seva època. Eh?
Correcte. Això, de fet, és una història posteriori. Mickey Mouse també neix amb una certa improvisació. És a dir, no és allò de dir que s'il·lumina la ment de Walt Disney i diu anem
sobre
a crear
el cel, que un... un faix de llum.
Anem a desmuntar un dels tres mites que hi ha sobre Walt Disney. Primer, que va ser espanyol, que això és una de les llegendes urbanes
mite,
que encara corren.
Aquest, sí?
Als anys 50, dos agents nord-americans van desplaçar-se fins al poble de Mojaca a demanar partides de naixement d'algun nen que havia nascut entre el 1899 i l'any 1901. No hi ha cap partida de naixement de Walt Disney, i això ha alimentat, òbviament, el franquisme també li va posar més pa que formatge, la idea de dir, calla, que poder aquest geni de la cinematografia mundial és espanyol. Això ha estat desmentit rotundament en diverses ocasions, però sempre ha quedat aquesta ombra del dubte. Segon mite, que Walt Disney està congelat, que sortosament ens ho llegenda urbana que ja comença a estar desterrada, i tercer mite, que...
No està congelat ni res semblant,
No està congelat. De fet, jo vaig tenir el privilegi de poder anar a la seva tomba...
Ah, pensava que havies vist el cadàver.
Tampoc caldria,
La meva el friquisme no arriba tant, Però una tomba extremadament discreta que està en un cementiri de Los Angeles, amagada, amb uns arbustos i tot això, un element molt deliciós. El tercer element és que Walt Disney creia Mickey Mouse, i això tampoc no és ben bé cert. Disney tenia la idea, tenia el concepte de com havia de fer-se les pel·lícules, i llavors delega en un ajudant i íntim amic seu, anomenat Up Iwerks, que és el que crea, és el que posa en imatges el personatge, que en el fons no deixa de ser un refregit de l'anterior personatge que tenia, que era Oswald.
El Oswald, digue'm
que era un conill.
Ah, això mateix.
Era un conill del qual la productora per la qual treballava es va quedar els drets.
Irving Winkler.
Exacte. I quan ell va demanar més recursos...
Més diners, en el fons demanava més diners per invertir en els seus curts i que llavors poguessin tenir una major projecció i una major ambició artística.
I li van dir, escolta, aquest producte
no
és nostre.
Això mateix.
I li van robar la creació.
Disney sempre tenia una malfiança envers els banquers i envers, diguem-ne, aquests tinglados empresarials que es muntaven. Per això, les figures dels banquers a les seves pel·lícules no acostumen a quedar massa malament.
Ja.
Verbi Gràcia, la Mary Poppins, per entendre'ns, no?
Sí, senyor.
Però sí que és veritat que es diu la llegenda que en el seu viatge de retorn desencisat, desil·lusionat, desenganyat d'aquesta topada amb aquest empresari, de retorn de Nova York cap a Los Angeles, va tenir la idea, la pensada de mirar de crear un altre personatge que seria molt semblant a aquest Oswald, el conill, diguem-ne, amb sort, i que va portar per nom Mickey Mouse. I, de fet, tal com deies, Víctor, és molt semblant. Mm. Tot i que, originalment, no s'havia de nomenar Mickey, sinó Mortimer.
Mortimer. No hagués funcionat tan bé.
Tots celebrem que s'anomenés Mickey, finalment.
La seva dona li va canviar la idea.
Com? Aleshores... La dona de sí, Walt Disney?
Sí, en aquest trajecte que comentava ell, li va dir potser que Mickey enganxaria més,
més.
I afortunadament s'ho va pensar. Aleshores, el disseny, van retallar les orelles de l'Oswald, que eren molt llargues, uh-huh. I aleshores el van fer menys estilitzat. Van fer un personatge més rebessut. Però si tu compares els dos dissenys, el Mickey inicial és pràcticament el germà petit.
Ara que dèieu això de Mortimer, del que podria haver estat i no estat, el que m'heu dit al principi, que realment l'estrena no és avui fa 90 anys, sinó que hi ha una preestrena abans que no funciona, de dos curtmetratges que no acaben de distribuir-se, que no acaben d'estrenar-se enlloc. Un d'ells, em dèieu, que és el Plane Crazy, l'avió boig. Uh-huh. Avui la sorpresa que hem tingut és llegint La Vanguardia, estàvem mirant La Vanguardia, un reportatge esplèndid, que no sé d'on ha sortit, sobre Mickey Mouse, celebrant aquest 90 aniversari, i que explica com la porta d'entrada de Mickey Mouse a Espanya va ser a través de La Vanguardia. Ara, si voleu, comentarem alguns dels papers, diguem-ne, perquè Mickey Mouse, al final, sí que hi ha molts curtmetratges, però de pel·lícules de Mickey Mouse pràcticament no n'hi ha, només hi ha fantasia, i bàsicament sembla que el seu camí va ser a través del còmic, i de les tires còmiques, per tant, no? L'any... Mira què tinc aquí, Berlegui. No sé si ho havies vist, això.
Bueno, he quedat al·lucinat.
Bueno, l'he ensenyat a fora.
He quedat, o sigui, estic en estat catatònic.
Mira, hi ha un document d'aquesta cosa meravellosa, que és la Maroteca de La Vanguardia, que si tu vas a la pàgina número 3 del diumenge, dia 28 de gener de 1934, hi ha les esqueles,
sí.
Home, una pàgina d'esqueles.
Per això La Vanguardia li deien el diari dels morts.
Exacte, i al final de tot de les esqueles hi ha un faldó on es veu la imatge de Mickey Mouse i diu: "El ratón Miguelín llegará el martes.
Alerta, eh?
Tenemos la complacencia de comunicar a nuestros lectores que en número grandísimo se interesan por la inminente publicación de las aventuras del famoso ratón Miguelín en las páginas de La Vanguardia, que esa estrella de la cinematografía universal llegará a Barcelona el martes día 30, presentándose inmediatamente aquí mismo y en compañía de la ratoncilla Mimi..." No Mini, no. Mimi o Mimi, perquè no ho acabo de veure bé, i de su fiel Triblín.
Triblín devia ser el Goofy?
Sí, el Pluto.
La Vanguardia ha adquirido la exclusiva en España para la publicación de los célebres dibujos de Walt Disney que narran las aventuras de esos personajes ya fabulosos. Todos los niños acudirán el martes próximo a esta página tercera de La Vanguardia para presenciar la llegada del ratón Miguelín. Això forma part d'un reportatge que ha publicat avui diumenge en Martí Paola, que és periodista de La Vanguardia, que no sé exactament com ho ha tret i com ho ha trobat. Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer et pregunto, d'on ho has tret això? O sigui, com vas acabar? Perquè, clar, això és una cosa que està enterrada des de fa 80 anys.
Doncs mira, com es troben moltes vegades les coses, una mica per casualitat, estava buscant documentació d'un tema que estem treballant a la web de La Vanguardia sobre un refugi que han trobat a Figueres, un refugi de la Guerra Civil, i l'any 36 vaig, per error, vaig arribar uns mesos abans i me trobo una vinyeta, no? un faldó, unes vinyetes de Mickey Mouse, i em va cridar l'atenció, no? Ostres, ja en aquella època aquí un còmic de Mickey Mouse. Però el que... de veritat em va sorprendre més és veure que posava el ratón Miguelín i no Mickey Mouse.
Però el Berlegui, que és un gran fan, l'havia sentit a parlar del ratón Miguelín?
A veure, ara que ho dius, clar, hem de posar-ho tot en context. Fa 84 anys no hi havia la cultura anglosaxona.
Exacte.
Que tenim ara, i per tant tothom ara sap qui és el Mickey, sap parlar...
I si ho haguessin llegit haguessin dit potser Mickey Mouse o alguna cosa així.
Però mira, a Itàlia com es deia? Es deia Topolino.
Topolino.
Ara ja es diu, bueno, perdona, es diu Topolino, i ara recordo, és que tinc una conferència sobre Mickey Mouse, i per tant me'n recordo, i no és cap element de la meva erudició bastant tronada, sinó que a Japó, per exemple, s'anomena com Mishiyuki. Mishiyuki és el nom de Mickey Mouse, no? Per tant, vull dir, són com diversos elements que fan entendre una mica el context de l'època, però també la universalitat d'un personatge que, en el fons, tothom estava d'acord que ja era un mite.
De totes formes, t'anava a preguntar, Martí, et va despistar això del ratón Miguelín? Perquè jo igual si ho hagués trobat, per molt que hagués vist Mickey Mouse, el dibuix, diguem-ne, perquè aquí es veu clarament el dibuix, igual hagués pensat, és una còpia d'algú i no és el de Walt Disney. Això et va passar pel cap o no?
Sí, de ser sincer, el primer que vaig pensar és, ostres, Mira, a La Vanguardia van voler estalviar-se els drets de la Disney i van posar a Miguelín per despistar una mica el copyright.
Se semblava però molt,
no,
eh?
Però no, això va ser uns segons. He de confessar que són segons perquè immediatament després, a l'última vinyeta, posava Walt Disney, no? Llavors encara ja, aquí és quan explota el cap directament perquè dius, ostres, no entenc res, Miguelín, Disney, és en Mickey Mouse. Però bé, a partir d'aquí doncs ja comença de debò una mica la investigació periodística. Llavors el que em dedico a fer primer de tot és posar a Google Miguelín Espanya Mickey Mouse i ja hi ha algú que comenta que sí, que Mickey Mouse havia adoptat a Espanya aquest nom, però ara us diré després una altra cosa, és el nom previ, el nom originari que va tenir aquí a Espanya Mickey Mouse i que també el podem trobar a les pàgines de La Vanguardia. Acabo primer amb això.
Sí.
Llavors el que vaig poder veure, vaig reculant dies enrere, és que aquesta tira còmica comença el dia 1 de febrer del 34 i dies abans, això que comentàveu, no? Aquests reclams publicitaris d'aquella gran exclusiva i tal, i ja quan vaig veure que La Vanguardia estava anunciant que portaven exclusiva a Espanya Mickey Mouse, realment és quan vam veure que aquí hi havia un gran tema i que d'alguna manera doncs, podem sentir-nos orgullosos de que aquest diari doncs, va portar el Mickey Mouse al gran públic.
Em deies que després us explicaré l'altre nom que va adoptar,
sí,
Mickey Mouse.
Sí, sí.
Quin altre nom?
L'altre nom és, atenció, El Ratoncito Pérez.
Oh! Oi, oi, oi.
Espectacular.
Però qui va posar-li? Ah, les pel·lícules, potser.
Sí, no, mira, per una d'aquelles casualitats vaig trobar el motiu per al qual li posen el Ratoncito Pérez. I això que va ser per decisió del concessionario espanyol, deia, devia ser el distribuïdor de les pel·lícules a Espanya. Que en aquell moment havia pensat que si no li posaven un nom més conegut per
la gent ja conegués,
públic
clar,
espanyol,
clar,
potser no tindria gaire interès, no, entre el públic espanyol.
Acabo, Martí, només amb una qüestió. Quant de temps hi es va publicar en aquest cas el ratoncito
Miguelín?
El ratón Miguelín. El ratón Miguelín, aquest Mickey Mouse a La Vanguardia.
Sí, doncs com hem dit, va començar el 1 de febrer del 1934,
sí.
Es va publicar diàriament, hem pogut constatar que va ser una cosa que no va faltar mai, sempre a la pàgina 2 i 3 del diari, sota de les esqueles, perquè, atenció, era una de les seccions del diari amb més èxit, és
clar,
a dir, la gent anava directa a mirar les esqueles a llegir a veure qui s'havia mort. Llavors era com una mica, posem-ho aquí, que és un lloc referent de referència i tal. Doncs va estar durant 28 mesos i mig, i curiosament, o no tan curiosament, la última es va publicar el 17 de juliol de 1936,
oh,
que com bé sabeu,
ostres,
és el moment en què, exacte, que esclata la Guerra Civil. I és, ho trobo molt trist, això, perquè és que és el que he comentat amb tothom, no? Una cosa tan innocent, tan, no? tan agradable com és llegir una història de Mickey Mouse que quedi interrompuda, perquè, clar, hem de tenir present que cada dia es publicava una tira, que tenia continuïtat l'endemà, quan acabaven la historieta en començava una de nova. Aquí portaven la número 35 d'aquella historieta, i, clar, el 18 ja no n'hi ha, no? De fet, el diari el dia 18 ja és té un altre gruix, penso que són quatre pàgines, evidentment no hi ha la vinyeta, tot imagineu-vos, no? La desgràcia, no? Però clar, és que és molt trist això, no? Bueno, per mi almenys que una història de Mickey Mouse quedi interrompuda per una cosa així, realment és una mica difícil d'assumir, no?
I significatiu del que significa també una guerra.
Exacte,
per un país.
Sí, tant.
Martí, grandiosa feina. Avui la podeu llegir a La Vanguardia, aquest reportatge sobre com Mickey Mouse va aterrar a les pàgines de La Vanguardia l'any 34 i que havia estat enterrat aquests gairebé 80 anys. Moltíssimes gràcies, Martí, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Per definir la potència del que va significar el personatge, com dèiem que avui fa 90 anys, el 18 de novembre de l'any 28 és quan es fa la primera projecció de l'Steamboat Willie de Mickey Mouse, i només 4 anys després ja hi ha el club de Mickey Mouse amb 1 milió de membres. És a dir, l'expansió del personatge Beurlegg i Vives és impressionant.
Sí, hem de tenir en compte que Disney era una persona extremadament ambiciosa des del punt de vista artístic i no en van tenir prou amb Mickey Mouse i la creació l'any 30 del Pluto, el 32 d'en Goofy i el 34 del Pato Donald, sinó que ell, paral·lelament a aquestes històries, ja va crear una altra sèrie anomenada Silly Symphonies, que es troba entre el millor de la filmografia de Walt Disney i que comença l'any 29 amb Descarada Tendència i acaba l'any 39 amb l'Aneguet Lleig, una segona versió. Mickey, a més, serà l'últim personatge, l'últim gran personatge a introduir-se al color, perquè mentre les Silly Symphonies ja eren en color, el Disney tenia una certa por de que el Disney amb, el Mickey Mouse amb color no acabés d'agradar. Però, evidentment, l'èxit, diguem-ne, el va acompanyar. I llavors va passar una cosa curiosa que abans el Víctor comentava, i és que l'any 34, amb la creació de l'Ànec Donald, la popularitat de l'Ànec Donald arriba a superar el del propi
aquí,
Mickey Mouse.
Aquí el sentíem, en el club de Mickey.
Perquè aquí hem de tenir en compte que aquesta és la sintonia del club de Mickey Mouse. Sí. Als anys 50, que aquí sí. Ja tornaven a ser amics, per entendre's.
Perquè estaven enfadats.
Estaven enfadats. Total, que Disney va dir, escolta, doncs no pot ser això que el meu alter ego, el meu personatge amb el que hi he tingut tanta debilitat, que caigui amb un... O sigui, sigui el segon. De manera que concep un curt, diguem-ne, grandiós, espectacular, que tira els acords d'una peça de Paul Duca que es diu L'aprenent de Bruixots. Comparteix la idea amb un director d'orquestra, que és Leopold Stokowski, i Stokowski li diu, home, escolta, que has fet un curt que tu has treballat tant, perquè no fas una pel·lícula? I d'aquí en sortirà la plusquamperfecta fantasia.
Pels que sou aficionats a Mickey Mouse, és imatge icònica, no?, la del bruixot de fantasia.
Sí, hem tingut en figuretes, en pijames, en sabatilles... Vull dir,
és el moment de confessar-ho, Víctor. Sí que és veritat que en fantasia sí que canvia lleugerament
però
la fantasia.
Però fantasia, hem de dir una cosa, fantasia... No
a veure, vigila què vas a dir, Xavi.
No va anar bé, fantasia.
Va ser un fracàs, sí. D'acord. Va ser un fracàs absolut i no ha sigut sinó amb els anys, amb moltes dècades, que acaba de convertir-se en un dels títols no només més famosos, sinó també...
No s'entenia per un nen. No s'entenia.
Era una mica avorrit. Quan érem petits, home, jo confesso.
Home, per favor.
Jo vaig a la fantasia quan tenia 6 o 7 anys per primera vegada.
Però per tu ets diferent.
I vaig demanar al meu avi que m'hi tornés a portar.
Bueno, però tu t'agradava molt Disney ja en aquella època.
Bé,
ves, què hi farem?
Sí, però sí que és veritat que als anys 40 rep, diguem-ne, una gran, diguem-ne, quantitat, diguem-ne, de popularitat, que es veurà augmentar dels anys 50 amb l'adveniment de la televisió. Disney va ser també el primer productor que va creure en la televisió. Mentre que la indústria de Hollywood la veia com un enemic a combatre, Disney va percebre les extraordinàries qualitats que podia tenir aquest aparell que es col·locava a totes les cases i que podia anunciar les seves futures pel·lícules i no només això, sinó també projectar els seus vells curts o emetre els seus vells curts.
I com potencia Disney una figura d'amplana que comentaves abans com Mickey Mouse? Doncs envoltant-la d'un seguit de personatges, entre els quals el Donald, el Pluto, el Goofy, etc., que
la
li
dona
una mica... Exacte, que li dona una mica més d'intensitat dramàtica, no? I aleshores permet jugar. Perquè
el conflicte,
el Mickey per si sol,
com a mínim.
Exacte.
No, no?
Sí, perquè ho deies al principi, era una mica bandarra, sí. Als inicis Mickey Mouse, però...
Però de fet, perdona, Víctor, és que els primers curts jo havia llegit que entrava la Segona Guerra Mundial.
També.
Mickey Mouse. O sigui, que ara seria absolutament inconcebible.
El que passa que això ho hem d'entendre també amb el context de l'època, l'any 39-40, Hollywood està en guerra, el primer que fa el govern nord-americà no és obrir oficines de reclutament, sinó envair literalment Hollywood i dir, escolteu, a partir d'ara aquí, pel·lícules en què nosaltres som els bons i
propaganda.
Els capos dels alemanys són els dolents, i per tant, clar, Disney té un component emocional molt bèstia, ja als anys 40, però imagineu-vos ara, en què tothom ha crescut, evidentment, amb Mickey Mouse, tenint en compte que és de l'any 1928, i clar, l'any 40, el fet que els avions... estiguin decorats amb personatges de la factoria Disney, que les medalles estiguin dissenyades de la factoria Disney, i això atorga un plus, diguem-ne, de legitimitat a tot plegat, que ara és de tot inconcebible, com pot ser que Mickey agafi la metralleta, tot i que mai la va agafar, en tot cas, qui la va agafar va ser el Pato Donald, mai el Mickey Mouse.
Pato Donald, que de fet hi ha alguna historieta d'aquesta que se'l veu amb el, amb el símbol de la creu,
sí,
de la creu gamada.
La Der Führer's Face, sí. Que és un curt de l'any 43,
era
impressionant.
Era un somni, eh?
Bueno, és un somni,
sí, el que ho
heu vist.
És un somni. Però
sí, sí,
el Pato Donald és amb l'efígie nazi, sí. en el braç.
I que es pot recuperar a través de YouTube. Però és un curt que, clar, resulta, diguem-ne, com extremadament curiós, gairebé més interessant des d'un punt de vista històric o sociològic, que no pas des d'un punt de vista artístic, que també és impecable, com tots els curts de la casa, però que demostra, clar, estem en un context molt concret i, per tant, les circumstàncies són molt diferents.
En el cas concret de Mickey Mouse es dona la circumstància que Mussolini era un fan declarat de Mickey Mouse.
Hòstia,
i ell, a les vinyetes del còmic, es va enfrontar a Hitler, en aquest cas.
Caram!
Mira, he repassat alguns dels noms que surten a l'avantguàrdia de com s'havia dit Mickey Mouse. Mickey Cucci al Japó.
Veus?
Mikael Mus a Grècia Michele Topolino a Itàlia, Miguel Rato a Portugal...
Miguel Rato?
Rato, sí, sí. Michel Soury a França i aquí el ratón Miguelín a les pàgines de La Vanguardia l'any 34. Però dèiem que, sobretot, hi ha la vida, diguem-ne, dels curtmetratges, hi ha la vida de la televisió d'en Mickey Mouse, però, sobretot, les tires còmiques. I ara que també el Víctor abans deia aquella aparença, no? Un dels grans dissenys, no? Són tres cercles. Un de gran, que és la cara, les dues orelles, i amb això pots anar tirant milles, no? Hi ha una persona, hi ha una institució al món de la il·lustració i l'animació a casa nostra i que ha dibuixat una pila de vegades Mickey Mouse, el Pato Donald i companyia, per Disney, pels seus còmics i els seus productes. I ell és en Miquel Pujol. Senyor Pujol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quants cops deu haver dibuixat oficialment en Mickey Mouse, senyor Pujol?
Bueno, no sé quantes vegades ho hauré fet, la veritat. Tant Mickey Mouse com el Pato Donald, però... Potser més el Pato Donald que el Mickey Mouse.
Sí, eh?
Mickey Mouse va ser una etapa de la meva vida, al principi, que el vaig dibuixar bastant, i llavors, per altres causes, vaig tenir que deixar-ho, i després ho vaig tornar a recuperar, i ara estava dibuixant últimament el Pato Donald, el tio Gilito i tota la família.
Encara ho fa, senyor Pujol?
Encara ho faig, sí.
Són còmics que van a tot arreu, és a dir, els podem trobar nosaltres al quiosc?
En principi sí, aquí a Espanya no ho sé, la veritat, eh? Però sí que als Estats Units han publicat ara unes històries meves del Pato Donald de fa 30 anys i ara s'han publicat als Estats Units, o sigui, a tot el reste d'Europa sí, Alemanya, Itàlia, Holanda, Dinamarca, tots aquests països s'han publicat.
I per un il·lustrador o un dibuixant no és un exercici allò emocionant fer la gran icona del còmic mundial amb tots els respectes per tota la resta, que són moltíssims, però no hi ha un personatge que hagi tingut més trajectòria que Mickey Mouse, segurament, 90 anys d'història. No és un exercici, deia, emocionant?
No, sí que ho
no,
és.
No, eh? Ah!
La veritat és... No, sí que ho és. Però, evidentment, les coses han anat canviant molt. A més, t'han fet canviar el personatge 50 vegades, te l'han volgut vestida amb texans, amb bambes... Vull dir, han fet molts canvis amb el personatge.
És un personatge fàcil o és un personatge complicat de dibuixar?
Cap dels personatges Disney és fàcil, la veritat. El que digui que és tan fàcil fer això o allò, és molt complex perquè et requereix molts anys d'aprenentatge i jo els he passat, la veritat, i realment han sigut moments durs.
I acabo, ara que parlàvem dels motius pels quals Mickey Mouse és una icona, perquè continua tan vigent, perquè els nens encara els hi agraden ara, perquè els adults recorden la seva infantesa, quin és el motiu d'això, senyor Pujol, des del seu punt de vista?
Bueno, hi ha un punt publicitari molt important. Vull dir, quan en els anys 80, l'aspecte comercial de tota la família Disney havia caigut molt.
Senyor Miquel, el senyor Miquel Pujol, com dèiem, és una institució, una de les persones que ha treballat més al nostre país amb la il·lustració, també en el camp de l'animació, seva és la pel·lícula...
Si em dius Miquel, sé que sí.
Doncs en Miquel, que en el camp de l'animació també és un referent, de fet ha fet la pel·lícula Xeramí, que és la pel·lícula més cara de la història de l'animació a Catalunya, per tant, en fi, un autèntic referent, i que durant molt de temps, i encara ho fa ara, il·lustrador per Disney, en el cas de Mickey Mouse i d'alguns personatges del seu entorn. Miquel Pujol, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
Vale, igualment.
Bueno, anirem acabant. Beorlegui i Vives, amb aquest homenatge al 90 aniversari d'en Mickey Mouse, avui fa exactament 90 anys. En fi, el marxandatge és la cosa més significativa, segurament.
Sí, però hi ha d'haver alguna cosa més. És a dir, el marxandatge està molt bé. Òbviament, doncs, clar, la grandiositat del cinema, és a dir, escolta, podem invertir molts diners en una campanya publicitària, però qui diu si això serà un èxit? I tots coneixem, diguem-ne, campanyes multimilionàries que no han acabat fructificant perquè, senzillament, hi ha una mena de connexió emocional molt especial, molt misteriós entre el consumidor i l'artista que fa que alguna cosa connecti o no. Òbviament, parlar a aquestes alçades dels 90 anys de Mickey Mouse és parlar ja gairebé d'un referent cultural. Quan Einstein diu que el Mickey Mouse ha sigut la major contribució d'Amèrica a la cultura occidental, a partir del moment en què la contrasenya del dia D, del 6 de juny de l'any 44, és Mickey Mouse, quan ens trobem aquestes 70.000 llicències de productes, és evident que Mickey Mouse ja transcendeix. I a partir del moment en què no hi ha cap espectador, no hi ha cap persona que no hagi ja crescut amb el Mickey Mouse, té un punt inquietant, però també de dir, ostres, aquells valors que intentava transmetre Disney fa 80 anys, o, perdó, fa 90 anys, doncs encara continuen sent vigents, no? La idea, doncs, de l'educació, del respecte, d'aquella mena de coses que sempre estan qüestionades, però que d'alguna manera o altra continuen ben vigents amb Mickey.
Però sí que és veritat que el màrqueting té una, un paper fonamental en la transcendència de Mickey Mouse. Tinguem en compte que des dels 50 als 80 pràcticament no es van fer curseus. Sí. Dèiem que només ha sortit una vegada en una pel·lícula, sobretot els tires còmiques, que hi ha un fet, vaja, irrefutable. L'optimisme no passa de moda. Mickey és una icona de l'optimisme.
Avui fa 90 anys que en aquell cinema, el Colonel Theater de Nova York, els espectadors es quedaven sorpresos amb la imatge de Mickey Mouse, ja en cinema, diguem-ne, en color i en fi, i fent aquesta transició que va obrir cap a un món que explicaria, en part, com deia el Berlegui abans, que tothom sigui conscient que tot va començar amb un ratolí. L'imperi Disney ara mateix és fulgurant, no queda enrere de cap de les maneres, controla el mercat audiovisual d'una manera impressionant i també, per exemple, per no parlar dels parcs d'atraccions, la quantitat de persones que hi passen cada any. Albert Vives, moltes gràcies.
Un plaer.
A reveure.